RTVE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La cita és a les d'ara, cimera França-Espanya-Barcelona amb el president del govern Pedro Sánchez i el primer ministre francès Emmanuel Macron. La celebració d'un esdeveniment com aquest hauria de ser motiu suficient per alegrar-nos la cara. Normalment aquesta classe de trobades se celebren sempre a la capital de l'Estat. Que Barcelona hagi estat triada és tot un detall que s'ha d'agrair. Parlen d'una cimera, però a mi em dona més la impressió d'una reunió d'amics, perquè el que hauran decidit els dos mandataris, si alguna cosa decideixen, doncs l'hauran discutit abans tècnics, funcionaris i també càrrecs intermedis de totes dues nacions durant setmanes i setmanes. Sembla ser que Macron i Sánchez i Macron es cauen prou bé o aparenten caure's prou bé. Encantats de conèixer-les tots dos, segellen la seva amistat i ho fan avui aquí a Barcelona. La nostra ciutat serà doncs famosa al temps que es parli d'ella als noticiaris, però llavors, clar, sorgeix l'enveja, que és molt mala consellera. Els independentistes, sempre amb ganes de bronca i de gresca, porten malament no ser la guinda de qualsevol pastís. A més, cap dels seus líders suporta la comparació amb el duo Sánchez-Macron. A tall d'exemple, les excuses del president aragonès per nadar i guardar la roba provoquen, podríem dir, que vergonya aliena. Ha rebut a tots dos mandataris i ha perdut el que ha fet falta per sortir a la foto. Però, mentrestant, el seu partit ha protestat als carrers contra aquesta reunió. I per què protestaran o per què estan protestant? Doncs perquè, la veritat sigui dita, ningú sap concretament per què hi ho fan. El que s'ha dit és pura enveja. Han descobert que en aquesta reunió no pinten absolutament res, però són com aquests convidats que a les noces tan pesats volen sortir sempre a totes les fotos, o com deien en castellà, són com el perro de l'hortelano, que no comen ni tampoc deixen comer. Al final de la jornada, com sempre, estem tenint el Mambo amb el CDR com a protagonistes. Han tornat a deixar la imatge de Barcelona tacada a nivell internacional. Bona tarda, soc Carlos Losada i ara, en companyia de la Mar Puerto, repassem els titulars d'aquesta jornada. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Detenen un home per apunyalar la seva exparella al mig del carrer a Cornellà de Llobregat.
Els fets van passar ahir dimecres al voltant de les 4 de la tarda a l'avinguda Salvador Allende, al barri de la Gavarra, segons informa l'Ajuntament de la ciutat. Després de ferir la dona, l'agressor es va autolesionar i l'home va ser arrestat i la víctima traslladada a un centre hospitalari. Fons municipals asseguren que la dona està fora de perill.
Perdonen un deute de més de 1,3 milions d'euros a un constructor de Preixana afectat per la crisi immobiliària de 2008.
Es tracta d'un altre cas on s'ha aplicat la llei de la segona oportunitat. Segons expliquen els advocats de l'home, era administrador d'una empresa de construcció de la qual avalava personalment les obligacions econòmiques de la societat i la caiguda brusca de la demanda del mercat va derivar en l'impagament als seus clients. Després de 13 anys patint embargaments i assetjaments, l'afectat pot ara tornar a respirar, diuen els seus advocats, després que se li hagin perdonat els deutes, que han considerat que no va actuar amb mala fe.
La magistrada del Constitucional, Laura Díez, demana no participar en la deliberació sobre el decret que elimina el percentatge de l'idioma de català, d'idiomes de castellà, a les aules.
Aquesta abstenció també s'hauria d'ampliar un recurs d'institucionalitat que van presentar el PP i Ciutadans contra la cita normativa. La mesura haurà de formalitzar-se legalment i després haurà de ser aprovada pel ple.
Un conductor dona positiu en drogues i alcohol a Torelló després de causar accidents contra 4 vehicles estacionats.
Els fets van passar dimarts a cap a les 9 del vespre. Es tracta d'un home d'uns 46 anys i veí de Sant Vicenç de Torelló que va conduir una estona en sentit contrari pels carrers de Torelló. Quan se li van practicar les proves, l'individu quadriplicava la taxa d'alcohol i també va donar positiu en drogues.
Detenen a Barcelona i també a Madrid dos positius albanesos que lideraven un grup dedicat al tràfic de drogues.
L'any 2021 preparaven un atemptat per assassinar membres d'una banda rival i se'ls relaciona amb la troballa d'explosius tipus C4 i armament durant una investigació a Albània i tenien ordres també de recerca internacional. El passat novembre es va informar de la seva presència a l'Estat.
L'Agència de Ciberseguretat va bloquejar 200.000 correus maliciosos contra la Generalitat a la primera meitat de 2022.
El treball conclou que els atacs d'estafa de correu professional ha crescut un 186% i que la pesca de credencials és el principal vector d'infecció en el programari d'espionatge. Així, els 6 primers mesos del 2022 van estar marcats per les campanyes de difusió de programaris maliciosos pel robatori i de credencials, comptes bancaris i criptomonedes.
La xifra de dones que reben assistència lletrada immediata a les comissaries es triplica en els darrers 2 anys.
Així es desprèn de l'informe elaborat pel Consell de l'Advocacia Catalana sobre el dret d'aquestes víctimes i que també apunta que 3 de cada 4 afectades, un 72,02%, ja fa ús d'aquest servei a l'hora d'interposar la denúncia per la presumpta agressió. A banda, el document també revela que de juliol a novembre del 2022, el darrer període comptabilitzat, 5.624 denunciants van rebre aquest suport. L'informe s'ha presentat aquest dijous a la mesa del Parlament.
I 17 càmpings catalans entre els millors d'Europa.
Segons ha informat en un comunicat la Federació Catalana de Càmpings, en concret els establiments catalans han estat reconeguts amb la màxima qualificació de 5 estrelles en les cerimònies de les associacions automobilístiques de referència als Països Baixos i Alemanya especialitzades en el sector. Dels 17 càmpings guardonats, 8 ho han estat per partida doble per les dues associacions. A més, el càmping Resort Sangolí Salou ha estat reconegut com el millor d'Europa en la categoria càmping familiar més agradable prop del mar.
Gràcies, Marc. 5 minuts, 2:45, àrea de serveis.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Previsió del temps, Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que continuï nevant al Pirineu amb la cota de neu que pujarà durant aquesta tarda i que es quedarà sobre els 800 o 1.000 metres, mentre que la resta predominaran els cels amb intervals de nuvolats, tot i que augmentarà la nuvositat amb el pas de la tarda, amb precipitacions febles i disperses que no es descarten a zones de l'interior i a l'Empordà, amb unes temperatures màximes avui de 15 graus a Tarragona, de 14 a Barcelona, la màxima serà de 13 a Girona i de 9 a Lleida. I si ens referim al vent, continuarà el vent de l'oest i del nord-oest i augmentarà la seva intensitat a últimes hores, sobretot a Tarragona, al litoral i al prelitoral de Barcelona i al Pirineu, amb ratxes que podran superar els 70 o 90 km per hora, inclús al sud de Tarragona es podran superar els 100 km per hora i també el vent deixarà mala mar. Si mirem ja la jornada de demà divendres, al Pirineu esperem cels ennuvolats o coberts amb precipitacions que aniran remetent al matí amb nevades a cotes baixes, mentre que la resta s'esperen intervals ennuvolats sense descartar xàfecs aïllats a punts del litoral. Pel que fa a les temperatures, les màximes seran de 15 graus a Tarragona i a Barcelona, de 12 a Girona i d'11 a Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària a hores d'ara? Li ho preguntem al Roger Serra. Roger, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general podem parlar de calma en aquesta xarxa viària. Repassem, però, dues incidències. Un accident que s'ha produït a l'autopista AP7, a la zona de Parets, Montmeló. Hi ha un carril tallat en sentit nord, sentit Girona. Cua de més de 3 quilòmetres. Aquí és que hi ha problemes entre Santa Perpètua, Mollet, arribant a Montmeló, autopista AP7, com us dèiem, sentit nord, sentit Girona, és a causa d'un accident. I a la Ronda Litoral de Barcelona en tenim un altre accident, en aquest cas en sentit Llobregat, a la zona del port, aproximadament, en Barceloneta, passat per la Barceloneta, doncs veia cua ara important, gairebé entre Sant Adrià i la Barceloneta, arribant al port, això a la Ronda Litoral de Barcelona en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'actualitat a hores d'ara està als carrers de Barcelona. Independentistes i CDRs continuen protestant tot i el fred polar que fa per la celebració de la cimera Espanya-França a la capital catalana. Els manifestants, uns 100.000 aproximadament, no han dirigit gens bé que la Moncloa apuntés que d'aquesta cimera sortiria la fotografia de que el procés s'havia acabat. Les entitats independentistes i l'entorn del pròfug Puigdemont han cridat a sortir al carrer per demostrar que el procés encara és viu, però el poder de convocatori dels independentistes més radicals ha perdut força i el que s'ha visualitzat és la divisió que hi ha entre les dues grans forces separatistes, Esquerra i Junts. Divisió, picabaralles verbals entre els seguidors dels dos partits i bronca monumental cap al president d'Esquerra, Oriol Junqueras. I és que la postura d'Esquerra avui és de bipolaritat total. Aragonès fent costat Sánchez i Macron, Junqueras protestant contra la visita i al carrer els CDR que han tornat a deixar la imatge de Barcelona pel terra, cops de porra i violència contra la policia. Seguint tot aquest circ independentista hi ha la Yolanda Canà. Bona tarda, Yolanda.
Bona tarda. Doncs un circ que ha començat ben d'hora, cap a les 9 del matí, a les columnes de Puig i Cadafalch a les Fonts de Montjuïc. Allà començava la protesta independentista amb el lema «Aquí no s'ha acabat res». I eren els líders de les entitats convocants, l'ANC, Òmnium i el Consell per la República, el xiringuito que dirigeix Carles Puigdemont, però també els polítics, entre ells el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ha hagut d'abandonar abans d'hora la concentració. Els Mossos així li han demanat per problemes de seguretat, i és que alguns radicals l'estaven insultant i assetjant. En tot cas, hi havia un fort dispositiu policial que ha evitat que els manifestants s'acostessin més al Museu Nacional d'Art de Catalunya, que és on s'està produint la cimera. El cert és que la manifestació s'ha convertit també i, en certa manera, en una protesta contra el govern de la Generalitat. S'han escoltat crits de botiflers i de traïdors i s'han demanat dimissions. També s'ha vist alguna pancarta en aquesta línia i referint-se a Estafa Republicana de Catalunya. Més enllà d'això, el moment àlgid A Montjuïc s'ha produït cap a 11:15 del matí quan els manifestants han xiulat l'arribada de Pedro Sánchez i d'Emmanuel Macron. Poc després, molts manifestants s'han sumat a una altra protesta convocada pel CDRs que ha baixat per la Gran Via i ha passat pel Consolat Francès a Barcelona, a la Ronda Universitat. Allà s'hi han parat uns minuts i més enllà de càntics com ni Espanya ni França, Països Catalans i algun llançament de paper als Mossos que custodiaven l'edifici, no s'han produït més problemes. Sí que hi ha hagut moments de tensió quan els manifestants volien agafar Ronda Sant Pere per enfilar Urquinaona i Via Laietana i aprofitar així també per passar davant la prefectura del Cos Nacional de Policia. Un important dispositiu policial els ho ha impedit, sobretot si han enfrontat els joves radicals de la Forja.
¡Puta puta! ¡M'han parit! ¡Voy a la merda!
La manifestació, finalment, ha acabat a la plaça Sant Jaume, davant la Generalitat. I aquesta tarda el CDRs també ha convocat trobada als voltants del Museu Picasso, que vol visitar el president francès, acompanyat també de Pedro Sánchez.
Divisió, doncs, entre l'independentisme i divisió també, en un altre àmbit, a les comarques de Tarragona i a la política catalana, sobre el projecte lúdic i recreatiu del Hard Rock a Vilaseca Salou. Un projecte que s'ha convertit en el principal cavall de batalla en la negociació dels pressupostos de la Generalitat. El PSC diu que no els pactarà si no hi ha macroprojecte i Esquerra intenta fer equilibris perquè no comprometre molt fermament en aquest punt. Mentrestant, el projecte continua aturat amb la mala cara que hi posa el sector turístic i econòmic de les comarques de Tarragona. Asseguren que és una oportunitat de creixement per al territori i que no s'ha de deixar escapar i alerten que hi ha en perill 12.000 llocs de feina entre directes i indirectes en el sector del turisme. Mar Puerto, explica'ns.
Sí, precisament d'això hem parlat amb la presidenta de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Berta Cabré, qui considera que és una gran oportunitat que no s'ha de deixar perdre pel posicionament que pot donar a nivell mundial.
Evidentment és un projecte molt necessari en el territori, és un projecte, una gran oportunitat que no ens hem de deixar perdre perquè les oportunitats passen després i ens n'arrepentiríem molt. És un projecte que ens pot donar un posicionament a nivell mundial de la nostra destinació i destacar avui entre totes les destinacions possibles, doncs és molt important perquè generarà una activitat doncs, durant tot l'any, un tema que portem treballant i que portem dient doncs, de sempre, no? La famosa desestacionalització que no aconseguim. Hard Rock és una oportunitat per aconseguir aquesta desestacionalització i generar activitat 365 dies l'any.
A més, assegura es tracta d'un projecte que no només porta oci, sinó també un turisme de compres, que és un producte que fins ara no tenen desenvolupat a la zona i que seria apte pel client familiar i un complement molt satisfactori en la destinació. En definitiva, un projecte que afirma afectarà i beneficiarà a tot Catalunya.
És un projecte clau de país, d'aquí a que el govern de la Generalitat hagi d'acabar dient la seva en aquest projecte. L'afectació més directa és a casa nostra, és a la demarcació de Tarragona, però evidentment és un projecte que té un àmbit de país i, per tant, tot Catalunya se'n pot beneficiar, perquè som un país en què amb poca distància el podem recórrer i, per tant, això és un gran element, un gran valor afegit, que de fet és un element distintiu de la nostra destinació i que per tant afavoreix doncs, aquesta diversitat que nosaltres tenim. No?
A tot això, membres de la plataforma Aturem Hard Rock i del sindicat d'estudiants han reclamat a la Universitat Rovira i Virgili que la universitat no doni suport al projecte del Hard Rock i han demanat que s'iniciï un debat amb tota la comunitat universitària sobre la qüestió. Aquest macroprojecte que fa molt de temps que està sobre la taula i que està creant molta polèmica, per molts fins i tot es tracta dels denominats macroprojectes destructius pel territori.
I que m'imagino que veu amb bons ulls que el projecte lúdic i recreatiu del Hard Rock a les comarques de Tarragona doncs, tingui problemes per sortir endavant és el senyor Francesc Perandreu, que és el president d'Acencas, que és l'Associació Catalana d'Addiccions Socials. Senyor Perandreu, bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Bona tarda, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Aviam, mira, vostè o tu ens explicaves que esteu preocupats si van davant aquest projecte, perquè sobretot no sabeu com serà aquest tipus de casinos que quedarà dins d'aquest complex recreatiu i què hi haurà dins d'aquest casino, no?
No, és que no volem el casino, de cap de les maneres.
Mm-hmm.
No cal un casino, ja n'hi ha 4 de casinos a Catalunya. La societat no demanda un casino, i molt menys a una zona com Vilaseca i Salou, on hi ha molta gent obrera o el volen posar al costat d'un parc d'atraccions que és familiar, de cap de les maneres. Vull dir, és que no. Mm. No, són totalment contraris. Ja. I a més, és un casino que es preveu almenys amb 1.500 màquines i taules de blackjack. No, totalment en contra.
Mm-hmm. El que passa, Francesc, que no es pot prohibir habitualment tot, no? Sobretot tot el que crea addiccions, el que hi ha és una bona regulació,
no,
poder,
no? Però sí que hi ha una llei de contingentat, que està el joc contingentat a Catalunya, on hi ha, des de l'any 2005, on hi ha quatre casinos. I home, si quina part de la societat està demanant que s'obri un casino com a estructura a Tarragona, amb més escoles o centres cívics, per posar un exemple. Quina part de la societat ho està demanant? O només ho demanen els partits polítics?
Ja. En aquest sentit, vosaltres com a associació heu fet algun tipus de contacte amb el govern o amb les institucions de Tarragona,
bueno,
per parlar d'aquesta qüestió?
Sí, estem dintre de la plataforma contra Harrod, que hem firmat el manifest. Estem parlant amb partits, bueno, amb els partits que volen parlar amb nosaltres, perquè n'hi ha alguns que curiosament no ens agafen el telèfon.
Ah, sí?
Sí, hi ha alguns partits, teòricament d'esquerres, que no ens agafen el telèfon, que no hi ha manera de poder parlar amb ells.
Clar. El Francesc Perarnau ha sigut jugador, per sort ha pogut sortir d'aquesta malaltia que és la ludopatia. Saps perfectament que s'està enganxat a una addicció com és el joc,
sí.
I sempre insisteix molt, quan parlem amb tu, en el perill de jugar, sobretot jugar a crèdit. Dius que és el pitjor que li pot passar a una persona. Explica'ns per què, Francesc.
Clar, vull dir, és que no, el crèdit és algo que està absolutament prohibit. Només faltaria allà. En el projecte inicial, em sembla que això sí que es contemplava, quan era el projecte de 4 o 5 casinos, aquesta opció sí que es contemplava. Però, home, és que estem parlant... Un casino és perfectament legal, no? Jo no tinc res contra els casinos, no. I, a més, tenen l'autoprohibició, cosa que em sembla perfecta. Vull dir, una persona que tingui problemes s'autoprohibeix, ja no hi entra.
Mm-hmm.
Però el joc, per persones amb problemàtiques de personalitat, és un risc, evidentment. Clar que hi ha un risc.
Mm-hmm.
I la possibilitat de tentar la sort de guanyar diners fàcils en qualsevol joc, inclús bé en el joc búlgic que ens està passant. Nosaltres ara ens estan entrant gent en addicció als rasques, per exemple, que no ho havíem vist mai.
Yeah.
I ja ho estem veient, no? S'està ampliant. Tenim gent en addicció a les criptomonedes. O sigui,
El perfil és molt ampli, no, Francesc, ens vols dir?
Cada vegada, per desgràcia, més. Clar. I cada vegada més jove.
Clar.
Aquest és el problema. Llavors, si aquí, a sobre, ens preocupem, en vez de tirar el país endavant, anar muntant un altre casino, si ja en tenim, repeteixo, en tenim quatre. Ja està bé, si estan funcionant. A més, jo vull recordar, sisplau, que a Tarragona ja hi ha un casino.
Clar.
Ja hi ha un casino a Tarragona.
Clar. Sí, sí. En més d'una ocasió has proposat tu que Espanya apliqui el model anglès en el tema dels casinos, no? Que és que una part dels beneficis es destini a la prevenció i al tractament de les addiccions al joc.
Sí.
En aquest sentit...
No només en els casinos, en tot.
Ja.
I que es destini un 1% del que recapta...
En matèria del joc, no?
Exacte.
Mm-hmm.
Exacte, això és fa molts anys. Fa molts anys que em coneixes.
Ja.
I és algú que ho venim demanant des de, no sé, jo fa 32 anys que soc un professional, pues fa 32 anys que ho demano, però és que no hi ha manera.
Ningú us escolta, no?, en aquest sentit?
No, vull dir... Yeah. Saps què passa? El problema és que l'administració també és empresària de joc.
Mm-hmm.
També ven joc.
El peix que es mossega la cua, en aquest sentit, eh?
Sí, més o menys. Vull dir... testigo, juez, acusado y parte, ¿no? Y fiscal, tota l'hora. I és difícil, molt difícil. Jo entenc, la posició de l'administració és complicada, entenc, però crec que també es té de pensar amb la gent, una mica. Clar.
Tu creus, ja per acabar, Francesc, que a nivell ja més polític, i parlaves abans d'alguns partits, Esquerra acabarà cedint a les peticions de que li fa el PSC, de que, escolta, si voleu que s'aprovin els pressupostos d'aquest 2023, heu de donar el vistiplau al Hard Rock a Salou Vilaseca.
Si dic el que penso, ho posaran a la presó.
Home, si ho dius amb moderació i amb respecte, no et fotràs a la presó. I segur que ho pots fer.
No, és molt simple. No entenem en absolut la posició del PSC. No l'entenem. Vull dir, és una cosa que no entenc. No l'entenc. Precisament el Hard Rock. Precisament Hard Rock. No, és que no té sentit, no té lògica.
Molt bé,
però,
doncs...
Però sabran no, perquè ho fan. No sé. Jo he intentat parlar amb ells, però no puc.
No has arribat amb ells. Sí. Molt bé, doncs
ara, aviam... Nosaltres hem demanat, a través d'un altre partit polític, poder entrar a la comissió, en una de les comissions de sanitat del Parlament de Catalunya. Hem fet aquesta sol·licitud per poder explicar la nostra posició
entorn a aquest tema.
I el per què, no? O sigui, no. Que això doncs, no és baladí.
Doncs aviam si els polítics, algun polític concretament del PSC ens estan escoltant, us reben a vosaltres i escolten els dubtes que teniu sobre aquesta instal·lació d'aquest centre lúdic del Hard Rock a les comarques de Tarragona. Ho hem parlat amb el Francesc Pelandreu, que és president de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials. Francesc, com sempre, gràcies, molt bona tarda, eh?
Gràcies a tu. Bona tarda.
Molt bé, parlem ara de que Espanya és un dels països europeus amb menys vivenda social. Aquest és una de les causes de l'increment sense control de les ocupacions. És una de les conclusions que s'han escoltat aquest matí en unes jornades del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona sobre aquesta problemàtica. També s'ha posat sobre la taula noves accions per resoldre amb molta més celeritat ocupacions que es denominen mafioses. Miguel Pelayo.
Així és, les dades demostren que Espanya està per sota d'inversió de l'habitatge públic en comparació amb la resta d'Europa. El degà de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, Jesús Maria Sánchez García, ha explicat que mentre Europa es destina un 9%, Espanya apenas destina el 3% a l'habitatge públic.
Desgraciadament, Espanya està per sota d'inversió en habitatge públic, per sota de la resta d'Europa. I això crec que també ho tenim que denunciar públicament.
Això l'únic que comporta és que pugin les ocupacions. Jesús Maria Sánchez ha presentat en aquesta jornada sobre l'ocupació, amb K, una mesura cautelar perquè els casos d'ocupació no durin més de 48 hores.
Hem fet una proposta legislativa de modificació de la llei d'enjudiciament criminal. Única i exclusivament preveure una mesura cautelar per poder recuperar un immoble ocupat il·legalment contra la voluntat del propietari de forma immediata en un plaç de 48 hores.
El propietari haurà de certificar que l'habitatge és seu per donar pas a que comenci el desallotjament judicial. Avui dia aquests processos poden trigar fins a 3 anys perquè el propietari recuperi el seu habitatge. Amb aquesta mesura cautelar el que es busca és donar una resposta ràpida i eficient a un problema que cada vegada és més freqüent.
La patronal de les BTC tradicionals exigeixen ser a la mateixa taula negociadora que el sector del taxi. Volen que les administracions també escoltin la seva postura i les seves reivindicacions. Si no se'ls té en compte, amenacen amb noves mobilitzacions i marxes lentes els pròxims dies. Els BTC reclamen dir la seva en els canvis que es preparen en la regulació del sector del taxi i dels vehicles de lloguer amb conductor. Guillem Borràs.
Aquest dijous el sector del taxi s'ha reunit amb la Conselleria de Territori per continuar treballant en una sèrie de mesures per impulsar més sancions davant incompliments del sistema tarifari i actualitzar el decret llei d'empreses de mediació de taxis. A la proposta de Territori també es planteja consensuar amb l'àrea metropolitana de Barcelona la modificació d'aquest decret llei per establir condicions específiques per expandir permisos als titulars de BTC tradicionals. Ara bé, aquest sector per ara no té constància de les mesures que s'estan plantejant. Se n'ha pronunciat el seu portaveu, Roman Llort, que ha lamentat no poder prendre la paraula en aquest tipus de decisions.
S'està jugant el nostre futur i nosaltres no estem convocats. No podem permetre, ja estem... Ara ja tenim una unió més grossa d'associació, som més, estem més units i ara anem a per totes. Ja no... Si es negocia part de la nostra activitat, nosaltres ja hem de ser per dir la nostra, l'opinió, i no podem estar regulats com si fóssim un servei de plataforma, perquè no ho som.
Tot i mostrar-se insatisfet, Llort també ha reconegut que el sector es va apartar de la negociació en un inici, però que ara hi volen prendre partida. El sector de les BTC tradicionals defensa que no pot estar regulat amb la mateixa normativa que els cotxes de les plataformes com Uber o Cabify i lamenta que al voler resoldre el conflicte amb aquestes multinacionals s'està perjudicant un sector especialitzat en serveis privats com viatges d'inversors, celebritats, enterraments i també casaments.
Som autocrítics, sabem de que la vam espifiar no tenint unió en els anys en els que tot això es va estar preparant, tota aquesta nova llei, allí no hi vam estar tampoc nosaltres, només el taxi, fent la normativa a la seva mida, doncs això s'ha canviat.
La patronal de les BTC ja ha amenaçat amb noves mobilitzacions i marxes lentes en els pròxims dies. dies si no se'ls escolta.
I els sindicats de bombers posen aigua al vi a la iniciativa del Departament d'Interior de feminitzar el cos. Parlen de propaganda i de cinisme quan hi ha problemes, diuen, molt més greus que queden aparcats. Guillem Pedroche.
El primer paquet de mesures per feminitzar el cos no ha sentat gens bé als sindicats de bombers de Catalunya. Estan d'acord en que cal que hi hagi més bomberes, però acusen el govern d'haver-los ignorat i es queixen de que no han tingut en compte propostes que havien presentat les treballadores. Antonio del Río, delegat sindical de la UGT a Catalunya, ha explicat a COPE que aquestes mesures són només de cara a la galeria.
Totes les mesures que s'han adoptat són mesures improvisades, són mesures de cara a la galeria i que, por supuesto, no van a feminizar el cuerpo. Que s'han modificat les bases, pues no és cert. O sea, sí que és cert, s'han modificat, però no en benefici de les bomberes, sinó més bé tot el contrari.
Antonio del Río també ha volgut recordar els problemes de seguretat crònics que pateixen els parcs de bombers de Catalunya.
El cuerpo de bomberos de la Generalitat de Catalunya necessita un plan de choque en inversión, en infraestructuras, en prevención de riesgos, en seguridad, que ahora por ahora no existe. Se están poniendo retales y no se está trabajando sobre la estructura y sobre el futuro del cos de bombers.
El plau del govern preveu que a les pròximes oposicions, que es convocaran a finals de mes, es reservaran un 40% de places per a dones.
Arriba el moment de fer una petita pausa, publicitat i després més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se ha conseguido desviar por primera vez rayos de una tormenta, pero con láser. Es como muy espectacular, ¿no?
Bueno, número dos, primero que se ha utilizado un gran rayo láser para simular una especie de pararrayos gigantesco.
Llevaba más de 30 años en búsqueda y captura. Matteo Messina era el último capo de la mafia siciliana. Por fin ha sido detenido. Los de la tarde de COPE estuvimos en Sicilia precisamente haciendo un reportaje.
Estoy en este momento en el barrio de los Capuchinos. Este es uno de los
lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui us estem explicant que esmorzar fora de casa i fer-ho en una fleca degustació que estan tan de moda s'ha convertit en una de les preferències dels catalans tant entre setmana com també els caps de setmana. I per què? Doncs alguns perquè els agrada, uns altres perquè aprofiten aquest moment per fer-ho amb amics o companys de feina o senzillament perquè no els ve de gust preparar-se'l a casa seu. És així, Sergi Tor?
Sí, les causes són moltes, Carles, però a més les xifres ho avalen. Ens agrada esmorzar fora de casa. Segons la Societat Espanyola d'Obesitat, un 77% de la població fa algun menjar fora de casa i l'esmorzar ho lidera. A més, el 90% dels esmorzars es fan a bars, flequeries, restaurants o per màquines expenedores. Teresa prefereix el cafè del bar on esmorza i amb l'enrenou matinal a casa reconeix que és el seu moment.
Perquè és un espai per mi, que em dedico a mi només. I el cafè del bar on vaig m'agrada moltíssim i, bueno, i començo el dia amb una altra energia, amb una altra alegria.
El preu d'un cafè en llet o cafè oscil·la entre 1,20 a 1,85 euros, però en bolleria o en entrepà puja de 2 euros a 3,50. Per tant, una mitjana de cost de 2 euros són 60 euros al mes. Ricard reconeix que manté el consum diari.
Fa molts anys que ho fa i és una bona costum que m'agrada fer, sobretot per dos motius. Perquè m'agrada llegir la premsa, tal qual, la premsa del dia, sóc encara de la vella escola en aquest sentit, i després pues, m'agrada aquest costum pues, de fer el talladet, a vegades pues, acompanyat d'algun petit entrepà, i mira, és una costum que no vull deixar de fer.
Però hi ha alertes, un consum excessiu de bolleria augmenta un 17,8% el risc d'obesitat, segons la pròpia Societat Espanyola d'Obesitat. I després hi ha els grans esmorzars, de brasa i contundents. A l'alça els caps de setmana, Jonathan Bueno promociona al seu perfil els esmorzars de forquilla i defensa aquest tipus d'esmorzar si es practica en moderació.
Evidentment que si cada dia ens entaulem i esmorzem un capipota o uns callos, un plat contundent, saludable no ho és, però tot en la seva mesura, gaudir d'un dia a la setmana o si me l'apretes dos, d'un bon plat calòric fort, pues jo no crec que sigui tampoc dolent.
Aquí el preu ja varia, hi ha menús entre 10 a 12 euros, però podem arribar a 40 euros, tot depèn del que un es demana per disfrutar d'un esmorzar.
Saludem per parlar d'aquesta qüestió ara des d'una altra òptica amb el senyor Jaume Bertran, que és el president del Gremi de Flaquers. Senyor Bertran, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Hola, bona tarda.
Aviam, això està molt de moda, això d'anar a esmorzar a les fleques. Com ho veuen des del Gremi de Flaquers? És una manera també de diversificar el negoci, de donar més vida a les fleques, senyor Bertran?
Sí, exactament. O sigui, no tothom té degustació, això són degustacions. No tothom té degustació, però els que tenen degustació, si han decidit... Han ampliat una mica el negoci en aquest aspecte, sí.
Hi ha enquestes, que les tenim molt a prop d'aquí, que les hem pogut veure els últims dies, que diuen que, fixi's, quasi bé un 63% dels catalans tenen les fleques com el lloc preferit per fer allò, un bon esmorzar, sobretot els diumenges i festius. Ho noteu a les fleques, això, que els caps de setmana, doncs la gent... Entre setmana també, perquè anem tots com anem, però sobretot el cap de setmana, que hi ha més activitat en aquest sentit?
Sí, ho notem. Ho notem bastant. Si els dissabtes i diumenges les cobren el diumenge, pues tenen aquest referent, tenen gent pues, que va esmorzar amb tranquil·litat, amb la família, sobretot. Hi ha molt aspecte familiar aquí.
Clar, en aquest sentit, suposo també que a les fleques us heu adaptat una mica als gustos i a les formes que té la gent d'esmorzar el cap de setmana, no?
Bueno, sí, ens hem adaptat el que hem pogut. De totes formes, pensa que a les fleques tenim també els nostres productes limitats per les nostres epígrafes. Clar. No podem fer tot el que volem. Hem de fer el que ens deixen fer. No, els epígrafes marquen això.
No podeu pas fer coses que no estiguin evidentment permeses i autoritzades. Aviam, el sector com porta, senyor Bertran, això de la rebaixa de l'IVA que es va posar en marxa primers d'any? Crec que no esteu gaire contents per com ho ha gestionat o com ho ha vehiculat el govern central. No, explica'ns una mica.
Home, de contents no estem, no? Perquè ens han portat un embolic administratiu bastant gran, no? Però, al fet, nosaltres, l'IVA no és una cosa que incideixi en el preu del pa. El preu del pa és el preu del pa. I l'IVA és un afegit del govern. O sigui, nosaltres tenim el preu del pa i, a més, hem de cobrar el 4% d'IVA.
Mm-hmm.
No sé si m'explico.
Sí, 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 sí.
No forma part dels nostres escandalls de l'IVA. L'IVA és un impost.
Mm-hmm.
No... El pa no ha pujat ni ha baixat de preu per culpa de l'IVA, saps què vull dir?
Clar.
Per culpa de l'IVA, per nosaltres.
Les matèries primeres, suposa que la factura energètica també l'esteu notant i molt, no?
Això és un altre tema. O sigui,
un
altre tema és què passa amb les nostres produccions, no?
Clar.
Que les factures energètiques ara s'han moderat una mica, però havia arribat un moment que havien pujat el triple, o sigui, tres vegades més el que pagàvem d'electricitat i gas. I pensa que nosaltres tenim unes empreses que gastem molta energia, o sigui, necessitem energia per fer el pa, necessitem energia per coure'l, necessitem energia inclús per vendre'l, no?
Sí.
Nosaltres fabriquem, no és només una botiga que vam pa una botiga que ven roba, una botiga que ven, que té el gas energètic és la llum.
Sou fabricants.
Nosaltres hem de fabricar.
Jaume, cada vegada, lamentablement, queden, podríem dir, menys forns tradicionals. Són molts els factors, suposo, que influeixen en que no es pugui trobar un relleu generacional i que aquests forns de tota la vida, els que ens agrada el pa, ens agrada anar a comprar-lo allí, vagin desapareixent. Què passa? Per què no hi ha aquest relleu generacional? Quins factors influeixen?
Perquè això no només passa amb els forns, passa en tota mena de negocis, sobretot els negocis que són més tradicionals, més familiars. Per què no hi ha relleu general? Bueno, doncs perquè la societat està canviant, la societat vol viure d'una altra forma, d'una altra manera, i tot el que és l'empresa familiar pues, acostuma a portar molt sacrifici personal, o sigui, molt de treball personal de les persones que ho tenen, que ho porten. I això, pues, cada dia, pues, mira, no sé, la societat està canviant, poder no vol sacrificar-se tant.
I això d'aixecar-te a les 3 de la matinada per anar a fer pa és complicat, i
sí,
hi ha poques ganes.
No, nosaltres i tot, i treballar dissabtes, i treballar diumenge.
Escolti, vostè que sap molt de la qüestió del pa, hi ha gent que congela i descongela el pa. Això com s'ha de fer? S'ha de congelar tota la barra, trossos? Què ens aconsella?
Jo congelaria tota la barra, és el millor, és congelar tota la barra, almenys mitja barra, saps? Perquè el trencar la crosta, la crosta és una protecció, és com un envoltori que té el pa, la crosta. I llavors això es fa que admeti més la congelació i descongelació. Si el talles, llavors ja poses la molla a la intempèrie i llavors
queda desprotegida.
O sigui, es deteriora més.
Molt bé, Jaume Bertran, president del Gremi de Flaquers. Gràcies per estar al migdia a COPE Catalunya i Andorra i fins una altra ocasió. Que vagi tot molt bé, eh?
Molt bé. Gràcies a vosaltres.
Esports Cope, Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
D'aquí un momentet parlareu del Barça, de l'Espanyol. Espero que el Barça tingui millor sort que l'Espanyol, eh?
Sí, perquè l'Espanyol va caure eliminat ahir en 8 anys de final de la Copa del Rei, 1-0 al camp de l'Atlètic Club. Un mal partit de l'Espanyol, tot i jugar amb molts titulars. Toca centrar-se en la Lliga. Dissabte toca rebre el Betis i parlarem, farem la prèvia també del partit d'avui del Barça, que juga al camp del Ceuta a partir de les 8 del vespre. El Barça que ha arribat aquest migdia a Ceuta, trajecte curiós, amb helicòpter entre Màlaga i Ceuta, tot correcte, els futbolistes ja estan allà. Avui també juga el Real Madrid a les 9 al camp del Villarreal, partit de Copa. El tiempo de juego arrenca a les 8 del vespre. Parlarem de tot això, hi ha Supercopa femenina també, semifinal, clàssic, Barça-Real Madrid i l'Eurolliga de bàsquet, Baskonia-Barça.
Molt bé, tot això, 3 de la tarda i 5 minuts, bon programa, Ballori.
Gràcies, fins ara.
José Rodríguez, Linterna.
Què tal, bona tarda?
COPE Catalunya, 7 de la tarda, avui. Què ens explicaràs? Aviam.
Doncs mira, avui podem parlar de medicaments. Si a més en parlem d'ells perquè ens costarà trobar alguns a les farmàcies, Carles. L'Agència Espanyola de Medicaments ha alertat de la manca de subministrament de més de 600 medicaments arreu d'Espanya. Per què hi ha aquesta manca i quins medicaments són? Ens parlaran des del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
Què més?
També parlarem amb investigadors de la Universitat Rovira i Virgili que han desenvolupat, atenció, un sistema que prediu les mutacions del coronavirus.
Interessantíssim.
I continuarem fent-nos ressò de la plataforma Aturem Hard Rock, que presentaran un recurs per revocar la llicència del casino del Macu Complex que està previst edificar a Tarragona.
Tot això a les 7 de la tarda. Gràcies, Montse.
A tu sempre.
Continua a migdia COPE, Pilar García Muñiz i Ángel Correas.